Són 8:15 del matí, Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
3, 2, 1, seganya!
El Joan Anton Català ja ho sabeu que ens acompanya els diumenges a aquesta hora per explicar-nos totes les curiositats de l'univers. Com estàs?
Molt bé, Joan, molt bé.
Avui, més que de l'univers, que és una cosa que mirem molt cap enfora, crec que anirem una mica més cap endins, no?
El microunivers, però és que al final s'assemblen tant.
Perquè avui a la Terra és plana, aquesta secció que dediquem a la ciència i a l'univers molt sovint, parlarem d'unes partícules fonamentals que són molt abundants i molt misterioses a la naturalesa i que trenquen una mica, segurament molta gent quan estudiava tenia aquella idea concebuda de el protó, el neutró i l'electró són les partícules indivisibles de l'àtom. Avui direm que això és mentida.
Una part és de debò, que és l'electró, l'altra és mentida. Sí.
I això és perquè avui parlem de quarks. I clar, Joan Anton, no comencem la casa per la teulada, comencem-la pels fonaments. Què són els quarks? Perquè costa una mica d'entendre això.
Va, anem a poc, perquè és d'aquells capítols que baixarem a les profunditats de la natura. D'entrada, t'haig de dir que tot això té a veure amb el model atòmic, amb de què estan fets i com estan fets els àtoms. Mira, els grecs, ja fa molt de temps, ja sospitaven alguns pensadors grecs que si tu agafaves la matèria i l'esmicolaves i la tornaves a esmicolar i t'anaves endinsant, havia d'arribar un moment que ja no podries baixar més. En aquests components bàsics els hi van dir àtoms, que ve l'arrel de la paraula en grec sembla que és indivisible, que ja no es pot dividir més. Però això va quedar com en l'oblit fins al segle XVIII, on John Dalton, que és un científic americà, rescata la idea de l'existència d'aquests maons més petits i comença un corrent de pensament que en van anomenar els atomicistes, que eren molt criticats, no?, perquè no acabava d'estar clar. Però el primer gran pas per entendre de què estan fets els àtoms es produeix a l'any 1897, quan Joseph John Thomson descobreix l'electró. I aquesta és una partícula fonamental de càrrega negativa que tots hem estudiat a l'escola, que forma part dels àtoms. I potser el més curiós, també amb el que tu deies al començament, és que, fixa-t'hi, va ser la primera partícula fonamental descoberta i encara és fonamental. És a dir, totes les altres que ara anirem parlant les hem degradat de fonamentals, que aquí és on vindran els quarks dels que volem parlar, però fixa-t'hi, l'electró, la primera, encara manté el rang de fonamental.
Perquè quan dius fonamental, aquest fonamental nostre del segle XXI o dels segles anteriors amb la revolució científica va una mica a l'arrel del que els grecs li deien àtom, és a dir, que
exacte,
no es pot,
que no es pot dividir.
L'electró el vam trobar, vam dir, és una partícula fonamental
i encara ho és. Encara pensem que és indivisible.
Si diem encara, és perquè ara sabem que els altres dos sí que són divisibles. Això té a veure amb el model atòmic, no?, amb com es va pensar al principi.
Sí, sabem que el primer model atòmic així modern el crea Ernst Rutherford a l'any 1911, quan descobreix el protó. I llavors ell pensa, ja ho tindríem, això, no? Havíem descobert l'electró de càrrega negativa, ara descobrim el protó de càrrega positiva i ja tenim la parella. Protó i electró formen àtoms, que la càrrega global és neutra, tal com ha de ser en un àtom. I en aquell moment pensen que el protó és indivisible, com deies tu ara, pensen que és indivisible. El model atòmic de Rutherford, per tant, pintava els àtoms com un conjunt de protons confinats en una mena de nucli, això més o menys és així, i un núvol, uns electrons orbitant en òrbites al voltant d'aquest nucli de protons. A més, ell, el Rutherford, va considerar que els protons havien de quedar confinats dins d'aquest nucli, que per tant era així, estaven completament separats dels electrons, cosa que no està malament, vull dir que ja era un model atòmic bastant, bastant evolucionat.
De moment no ens estàs parlant del neutró, que l'estudiàvem als llibres de text, l'apartem, després el recuperarem.
Correcte.
Però aquest model que ens estàs explicant, diguéssim que evoluciona amb l'arribada de la quàntica, aviam. Aquí ja és quan ens comencem a perdre.
Sí, no.
I és molt d'hora al matí.
Espero que no et perdis, Joan. No, fixa-t'hi. La quàntica ho revoluciona tot, eh? No només el model atòmic revoluciona, jo et diria, el sentit comú i l'enteniment de la ciència. Però aquí, pel que volem parlar, només dir que la quàntica el que ens ensenya, i això ho fa Niels Bohr i altres científics d'aquella època, començament del segle XX, és que els electrons no és tan facilet com havia dibuixat Rutherford, no és que els electrons estiguin allà girant, sinó que tenen unes òrbites definides i que han de passar d'una a l'altra saltant saltant passos concrets, és a dir, no poden ocupar l'òrbita que vulguin, i a més aquestes òrbites no són tan finetes com les dibuixaríem, tan clares, sinó que són uns núvols on l'electró pot estar deslocalitzat allà dins. És un model complex, però és un pas d'evolució cap a aquest model naïf o ingenu de Rutherford. I amb això, de moment, en tindríem prou amb la quàntica pel que volem parlar.
Doncs afegim-hi la peça que no sé si trenca aquesta idea naïf que dius. No és intuïtiu, o sigui, que hi hagi un element amb càrrega positiva i un amb càrrega negativa, home, doncs fins i tot podríem dir, per dir-ho ràpid, com una pila, per dir-ho alguna cosa.
Correcte, exacte.
El neutró...
Ve una mica de sorpresa, però no tant. Fixa-t'hi, perquè feia temps que se sospitava que havia d'existir una partícula més, perquè existien els isòtops. Els químics ja veien que d'un mateix element químic hi havia diverses varietats. D'un mateix element químic. I deien, bueno, què és el que produeix aquestes varietats? Ha d'haver-hi una altra partícula. Però aquesta partícula havia de ser neutra, perquè, com tu deies, ja teníem els protons, ja teníem els electrons, els àtoms són neutres, per tant, si hi havia una partícula més, havia de ser neutra. I aquí és on ve el descobriment del neutró, descobert l'any 1932 per James Chadwick, i es considera també fonamental aquesta partícula neutró, igual com s'havia considerat fonamental el protó, i que ara veurem que no ho són. I ara sí, ara ja tenim el model que vam estudiar a l'escola, simple, no? Protons i neutrons amb un nucli i electrons girant, que la quàntica ens diu que giren deslocalitzadament, i ja tenim complert el model atòmic. Es diu, en física de partícules, que mai més hi ha tornat a haver-hi una època més feliç a la història de la física de partícules que aquesta, perquè el model era molt simple, i com ara veuràs, la cosa a partir d'aquí es complica moltíssim.
Segurament és el model que tots hem vist amb aquest dibuixet, que veus un àtom i com unes llunes que li donen voltes, i aleshores arriba la Segona Guerra Mundial.
Sí, i aquí es complica no només per la Segona Guerra Mundial, sinó perquè la ciència doncs evoluciona i comencem a descobrir noves partícules, però no una, ni dos, ni tres, sinó desenes d'elles que no tenen res a veure amb les anteriors, aparentment, i que creiem que són fonamentals, perquè d'entrada es pensa que també són fonamentals, i per tant això és un veritable caos. Fins i tot hi ha un físic americà que es diu Isidore Isaac Rabi, que en aquell moment, quan es descobreix una d'aquestes noves partícules, que és el muó és un cosí germà de l'electró, fa una famosa frase que diu, però qui l'ha encarregat, no, aquesta partícula? Moltes d'aquestes noves partícules comencen a rebre noms com pions, maçons, caons, i utilitzem lletres de l'alfabet grec que se'ns acaben. Per exemple, maçons eta, pi, omega, ro, se'ns comencen a acabar les lletres. És un veritable caos de descobriment de partícules. Un altre físic americà d'aquella època, el Bill Slam, ironitza en el discurs d'acceptació del seu Premi Nobel de l'any 1955, dient que s'hauria de multar a qualsevol científic que descobrís una nova partícula. Imagina't com s'arriba a complicar el model de partícules.
I aquí és quan entren en joc per primera vegada aquests quarks de què parlem avui. Aviam, qui s'hauria d'endur la multa en aquest cas? Qui els va descobrir i com? Perquè clar, a vegades en ciència el com és tan o més interessant com el què, no?
Sí, de fet, més que multa, s'emporten el premi, perquè ells acaben ordenant la natura. Diuen, això no pot ser tan complicat. És a dir, no hi pot haver tantes partícules fonamentals. Segurament estan composades d'altres partícules que potser encara no hem descobert, i totes elles combinades són les que ens estan donant aquest zoològic de partícules. Això és el que pensen, per exemple, l'any 1964, dos científics que arriben de forma independent en aquest resultat, que són el Murray Gell-Mann i el George Zweig, que, com et deia, de forma independent suggereixen que hi ha d'haver partícules fonamentals, aquestes sí, més simples, que poques, i que combinades donen tot aquest conjunt enorme d'altres partícules que s'havien anat descobrint i que es pensava que n'eren de fonamentals. Gell-Mann els anomena aquestes partícules quarks. Sembla que llegint una novel·la del James Joyce doncs agafa aquesta inspiració pel nom. Ara et diré, per cert, i ho aniràs veient, que el tema de noms és increïble, la inventiva i no sé, que s'havien fumat tots aquells científics, perquè veuràs que el tema de quarks està rodejat de noms increïbles com sabors, colors, una cosa que és brutal. Però ja veus, els quarks apareixen d'aquesta idea de que ha d'haver-hi partícules més fonamentals que ens donarien lloc a tot aquest zoològic.
Què vol dir això, que els quarks tinguin sabor, que clar, tinguin color?
Clar, llavors diuen, però si realment existeixen els quarks, pensa que encara no els han descobert, això és una locubració teòrica, diuen, si realment existeixen, perquè combinats puguin donar lloc a tantíssimes altres partícules, n'hi ha d'haver molts de tipus de quarks, no n'hi pot haver un només, perquè si n'hi hagués un, el combines amb si mateix i ja està, no? I llavors a tots aquests tipus de partícules els anomenen sabors. que no té res a veure amb el sabor, amb el gust d'alguna cosa, són els sabors dels quarks, són els tipus de quarks. Ells prediuen que n'han d'existir bastants o varis d'aquests tipus de quarks perquè combinats doni lloc a tot el món de partícules que s'estan descobrint.
Subratllem això que deies, que primer s'hi arriba amb l'anàlisi teòrica, després es demostra que efectivament és així, i amb aquest descobriment dels quarks el que s'aconsegueix és ordenar aquest model atòmic, o sigui, aquell dibuixet que tots tenim al cap i cada cop descobrim que és inexacte.
Exacte, sí.
Aconseguim tornar-lo a ordenar.
Sí, perquè llavors ens queda, es fan famílies de partícules, i es fa una família que es diu dels leptons, formada per l'electró, el muó i el tauó i els neutrins. Això són partícules fonamentals, encara avui ho són, i una altra gran família que són la dels quarks, i prou. I llavors és la combinació dels quarks la que dona maçons, protons, neutrons, com havíem vist abans. Per exemple, mira, la combinació de tres quarks ens dona protons o neutrons. Després veurem com es combinen per donar cadascun d'ells. O la combinació de dos quarks, d'un quark i d'un antiquark, ens donen maçons, tota aquesta família llarga de partícules que s'havien descobert després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot el caos comença a quedar endreçadet amb la idea dels quarks. Però fixa-t'hi que finalment no es descobreixen experimentalment fins a la dècada dels 70, perquè no tothom està d'acord amb això, no hi ha una evidència clara i triguem molt entre que aquests dos científics prediuen l'existència dels quarks a que finalment els acabem de trobar els nostres acceleradors de partícula a la dècada dels 70.
Estem parlant ben bé de gairebé dues dècades d'impàs. No sé, el comú de la gent, avui tampoc sabem ben bé què són els quarks, segurament...
Però avui ho sabrem.
La resposta intuïtiva és una cosa de la ciència o algú que hagi anat una mica més enllà, una part de l'àtom. No sé si en el món de la ciència, entre aquestes dues dècades, entre que hi ha la predicció teòrica i es comprova experimentalment, hi ha molta polèmica amb aquest tema.
Sí, n'hi ha força. N'hi ha força perquè, com sempre, aquests descobriments trencadors, no?, són revolucions a la ciència, doncs no venen d'un dia per un altre i no tota la comunitat científica els adopta d'entrada, i va ser un desenvolupament progressiu, és a dir, a partir del moment en què es prediu l'existència del quark comencen a haver-hi experiments arreu del món per intentar esbrinar si això és de debò o no, i la comunitat científica passa de ser escèptica al començament o part d'ella, anar-se convencent a poc a poc fins a això, fins a la dècada dels 70, on realment descobrim els primers quarks dins dels nostres acceleradors de partícules i ja diem, ostres, aquesta gent tenia raó, protons i neutrons no són fonamentals, encara hi ha maons més petits que són els quarks.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem avançant cap a les 8 del matí avui descobrint els quarks amb el Joan Anton Català. I suposo que tan important és descobrir-los com entendre com funcionen. Per exemple, la primera pregunta que et faria, per què estan enganxats? Per què no se'n van cadascú al seu aire? Per què es mantenen units?
Bona pregunta, perquè fixa-t'hi, a més, hem descobert que quan se'n van cadascú pel seu cantó, és a dir, si no es troben units, són totalment inestables. És impossible, quasi, ara ja ho podem fer, amb la tecnologia que tenim, poder-los detectar si no estan combinats, confinats dins del nucli atòmic. Això és perquè els manté confinats, els manté units, una força de les quatre forces de la natura, una que anomenem nuclear forta, és una de les úniques quatre forces de la natura que coneixem, i a través d'una cola que anomenem gluó, que vindria a ser una altra partícula, manté units els quarks. És a dir, els quarks han d'estar units per sobreviure, perquè si tu els desuneixes i cadascú va pel seu cantó, decauen immediatament, es desintegren en altres partícules immediatament i no poden viure si no són parellats amb parelles o amb trios o amb grups de quarks.
Abans ens parlaves dels sabors dels quarks, ens deies que evidentment que no ho hem de confondre amb gust, aviam, què és exactament això?
Són els tipus, tipus de quarks. I mira, els noms que els hem posat és tot aquell joc de noms que et deia. Mira, els hem posat els noms de dalt, baix, estrany, encant, fons i cim, que ve dels anglesos up, down, strange, charm, bottom and top. Per tant, tenim sis tipus, sis sabors de quarks amb els seus sis corresponents antiquarks. Recordem que la matèria sempre té un mirall, que és l'antimatèria, que és això, un mirall exactament. Els sabors es van anar descobrint també a poc a poc. Primer es van descobrir els més bàsics de quarks, els més abundants a la natura. Per exemple, el dalt i el baix, que són els que formen els neutrons i els protons. I tots els altres es van anar descobrint a poc a poc. El darrer quark que s'ha descobert, que és el més inestable de tots, el que té més massa i més inestable, el cim, fixa-t'hi, no es va detectar fins l'any 1995. Llavors, ara ja podem fer exemples. Per exemple, el protó. El protó surt de combinar dos quarks dalt i un baix. Els neutrons, agafes un quark dalt i dos baixos. Tots els maçons que havíem dit, per exemple, el pió més, no? Que és una altra partícula que s'havia considerat en el seu moment fonamental. Doncs està format per un quark dalt i un antiquark baix. I així, combinant, fixa-t'hi, fent combinacions de quarks i d'antiquarks, vas creant tot aquest zoològic de partícules, que ja no ho són de fonamentals, i per tant, la natura que era una mica més endreçadeta.
Potser per entendre-ho, especialment a aquesta hora del matí, hauríem de pensar una mica el quark, donar-li el sinònim de peça, no?
Exacte.
Són peces de parlar-les.
Molt bé.
I no entenc per què se li diuen sabors, se li hauria de dir posicions, perquè has parlat de dalt, de baix, de cim...
No, sí, se li hauria de dir tipus. Tipus, categories, però mira, els hi van posar això.
I abans has dit sabors i colors, els colors què fan aquí?
Fixa-t'hi, eh? un altre nom d'aquest. Abans que t'ho expliqui, mira, hi va haver un gran físic, que es deia el Richard Feynman, que va dir que creia que els seus col·legues físics eren idiotes per crear nomenclatures tan confusionàries com això de colors i sabors. Mira, els colors és una propietat que tenen els quarks. Mira, altres partícules, com l'electró, diríem, quines propietats té una partícula? I més o menys ens les sabríem. Diríem, tenen massa, una partícula té massa, té càrrega elèctrica, pot ser positiva o negativa, i aquesta tercera potser la gent no la sap, i spin. Spin és una propietat que té a veure amb el moment angular. Vindria a ser com en el gir, com gira una partícula. No sé exactament això, però simplificant. Aquestes tres propietats les tenen totes les partícules. Però vet aquí que els quarks tenen una quarta propietat que els científics van anomenar color, i òbviament no té res a veure amb el color, amb el que nosaltres...
Sí, era prou complicat d'entendre.
Exacte, ara encara ho és més. És a dir, tenim tipus de quarks que anomenem sabors, i cada sabor, cada tipus de quark, pot tenir diferents colors, que són propietats diferents que té aquell quark. Llavors, això dels colors ha estat bé perquè ha permès crear regles matemàtiques que, si tu combines els quarks de determinats colors i determinades formes, vas formant totes les altres partícules que hi ha que venen formades per combinació de quarks.
Per anar al terreny del que tots tenim una mica al cap, del que és el model atòmic, els quarks tenen càrrega elèctrica, com tenia el protó i com tenia l'electró?
Exacte, en tenen, és una d'aquestes quatre propietats que tenen els quarks, la càrrega elèctrica, però fixa-hi, per exemple, com que hem dit que el protó i el neutró estaven combinats per quarks, doncs quines són aquestes càrregues elèctriques? Doncs mira, el quark dalt té càrrega menys 2/3 i al baix la té de menys 1/3. D'aquesta manera, quan tu combines dos quarks dalt i un quark baix, et surt càrrega neta de més 1, protó. Ja tens el protó format, no? En canvi, si ho combines diferent, si combines un quark dalt i dos quarks baixos, tens 0. S'eliminen, no? I tens el neutró. Per tant, sí, tenen càrregues, i la combinació d'aquestes càrregues ens correspon amb el que després veiem que tenen el neutró i el protó.
Per tant, depenent de com s'organitzen aquestes peces que són els quarks, quan fan el que abans ens pensàvem que era la partícula fonamental i que estem veient que no ho és, és quan distingim entre el protó i el neutró, depenent de si surt
molt
una
bé
càrrega. És això, eh?
Exacte.
Molt bé. Ens has explicat que es van teoritzar, que després experimentalment es va comprovar que efectivament existeixen. Sabem d'on surten, sabem com es van crear.
Sí, el model del Big Bang també ens ha donat un esquema per entendre com i quan es van formar aquests maons de la natura. I es van formar en els primers instants, el primer sospir després del Big Bang, entre, fixa-t'hi, la bilionèsima de segon i la milionèsima de segon després del Big Bang. És una època que anomenem justament l'època dels quarks. Les temperatures de l'univers en aquell moment rondaven els bilions de graus i eren massa elevades com perquè ni els mateixos quarks es poguessin combinar. Abans t'he dit que no sobreviuen desconfinats, però aquí sí, la temperatura era tan alta que els quarks sobrevivien aïllats i sols. Però a la que va baixar la temperatura es van començar a combinar i ja es van crear els primers protons i neutrons.
Avui hem fet una secció en què realment hem parlat del que és la ciència, que és descobrir que allò que per tu era una certesa en realitat no ho és.
No ho és.
El que ens has explicat avui és una certesa? Amaga els quarks, ja ho sabem tot sobre les partícules fonamentals, o si féssim aquesta secció d'aquí 20 anys hauríem de dir aquell dibuixet que vam complicar encara és més complicat?
Estaria bé de fer-la, aquesta secció d'aquí 20 anys, Joan, i tornar a recuperar aquesta. No, no ho sabem tot. A la ciència sempre hi ha aquesta humilitat i l'hem de mantenir sempre oberta la possibilitat de que mai no ho sabrem tot, i el que estem fent són models d'aproximació cap a una veritat que si existeix la té la natura només, no? Avui sabem que aquest model que acabem de dibuixar, que anomenem model estàndard de partícules, electrons, muons, tauons, neutrins, quarks, està molt bé, ens funciona perfectament, però no pot ser l'últim model, perquè la natura ja ens comença a donar indicis, pistes, de que no ho pot ser. Per exemple, hi ha la matèria fosca, enigmàtica a l'univers, no sabem de què està feta i no ens la pot explicar aquest model. Per tant, això ja és un signe de que hi ha d'haver-hi una evolució més enllà, que no sabem encara quina és.
Joan Anton, agafarem aire, passarem sí. de la profunditat de la ciència i anirem a una cosa més superflua, que són els titulars del dia. Moltes gràcies
a
avui,
tu, Joan.
Un dia més per aquesta secció.